Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs sempre són d'ajuda els advocats de Digestum Legal. Ja sabeu, aquest espai jurídic aquí al matí a Ràdio Estel, tirant pel dret. Fixeu-vos que la setmana passada, si sou oients fidels a aquest programa, tirant pel dret, vam parlar de lloguers. Clar, quines coses havíem o podíem fer com a llogaters. I aquesta setmana el que fem no és... No ens allunyem molt de la temàtica de l'habitatge. No. Avui parlem d'un tema que ocupa, mai millor dit, molts espais de mitjans. Estem parlant de la ocupació il·legal, Xavi. Sí, Marta?
Sí, i tant.
Segons dades del Ministeri de l'Interior, com dèiem, el primer semestre de l'any s'han registrat quasi 7.500 denúncies relacionades amb l'ocupació il·legal a Espanya. Un 5% més si ho comparem amb el mateix període de l'any 2021. Aquesta primera meitat d'any s'han registrat, atenció, més de 40 denúncies per ocupacions il·legals al dia. Una altra dada que crida l'atenció és que gairebé la meitat d'aquests procediments, 3.611, són a Catalunya.
Déu-n'hi-do,
la comunitat més afectada per l'ocupació il·legal, triplicant, atenció, dades d'Andalusia, que és la segona comunitat més afectada. A Catalunya, el creixement de les ocupacions no és un 5%, és un 13% en relació al primer semestre de 2021.
Clar, Xavi, amb aquests números, clar, és normal que l'ocupació il·legal s'hagi convertit doncs, en una por de moltes persones. Us imagineu vosaltres què faríeu si us trobéssiu en aquesta situació? Per parlar-nos de tot allò relatiu a l'ocupació il·legal, tenim amb nosaltres, ja l'heu escoltat, a la Marta Jové, advocada Digestum Legal. Què tal, Marta? Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè. Bon dia, Xavi.
Ben trobada. Escolta, Marta, clar, mirant aquestes xifres, no ens estranya que hi hagi una mica d'alarma social últimament, mm-hmm. sobretot a casa nostra. Tu creus, no?, que està justificada aquesta alarma.
Bé, en realitat els números són encara, podrien ser encara pitjors del que
pitjors?
Hem relatat, eh? Sí. Podrien ser pitjors perquè aquestes dades són dades oficials que s'obtenen a través de les denúncies.
Clar, si la gent no denuncia,
clar,
Marta...
Exactament. Hi ha casos que no es denuncien o per passivitat o perquè per indefensió o perquè se soluciona de manera, diguem, que no és d'una manera no oficial o no legal. Aquests casos no hi ha coneixement. Val? Per tant, hem de tenir en compte que l'alarma social també es genera en part perquè hi ha molts casos que no es coneixen. En relació a la situació, a veure, té prou entitat com per generar aquesta alarma? Si tenim present que hi ha hagut un augment de casos en relació al primer semestre de l'any anterior, del 21. Però cal tenir en compte que aquesta alarma s'ha de matisar una mica en el sentit de que la majoria dels casos d'ocupació en què ens trobem no és el típic cas que s'imagina el típic ciutadà, no? de que va comprar i quan torna es troba que ja un ocupa o ha marxat de cap de setmana i ja li han ocupat el pis, que això també va en augment, cal dir-ho.
Sí, això passa.
Això passa. Això passa, però no és l'habitual.
Si tu pots sortir, Marta, el que tu deies, no? A comprar un refresc i de cop i volta tornes a casa i pot estar ocupada.
Exacte. Jo, una companya meva de facultat, quan estudiava la carrera, va anar a classe i quan va tornar es va trobar el pis ocupat. Un pis de l'Eixample.
També mala sort els ocupes, no anar al pis de l'estudiant de dret.
Exacte. Sí, va tenir mala sort, però bueno, li van ocupar el pis en un espai temporal de 5 hores que va estar fora anant a classe.
Déu-n'hi-do. Però els principals supòsits quins serien?
Exacte. Els principals supòsits... Això no és l'habitual, el que hem dit. No? En realitat, la immensa majoria d'ocupacions són pisos buits de bancs i d'entitats jurídiques, val? On la justícia realment triga més a desnonar, però que no generen tanta alarma social. Tot clar. I així no vol dir que estigui ben fet, eh? O sigui, està mal fet i tal, però no es dona tant el cas aquest que sí que genera alarma social i que surt molt als mitjans de comunicació, que és que ocupin doncs, la morada, la llar habitual d'una persona que...
La imatge de la iaia que surt a comprar el pa i quan torna es troba el pis ocupat, o sigui, no és molt comú això.
No és molt comú, però no és molt comú.
Suposo, Marta, també que una dels principals supòsits també és aquella residència, segona residència, no? Mm-hmm. Que la tens, òbviament, està desocupada, no? Si vas a l'estiu, no? Que moltes vegades també has de com preveure, no? El que pot arribar a passar.
Exacte.
Que hi ha com una por, també, no?
Sí, això hi ha molta por perquè això sí que és veritat que les xifres han crescut molt en aquests casos de segones residències. Han crescut, han pujat bastant, això ha generat alarma social. Això s'arreglaria, per exemple, posant una alarma a la casa perquè és important, ja en parlarem, intentar demostrar i acreditar que l'ocupació és inferior a 48 hores. Val? I això a casa teva és fàcil de demostrar, no? Sí. O sigui, tu a la teva vivenda habitual és fàcil de demostrar que tu vius allà i que has anat a la universitat o que has anat a treballar i t'has trobat això, però en una segona residència ja és més difícil de demostrar, no? Que t'han ocupat en menys de 48 hores. I per això és important intentar acreditar, tenir prova que acrediti aquest curt espai temporal d'ocupació.
Ara ens parlaràs una mica, de donar aquests consells, no?, per poder doncs, preveure l'ocupació il·legal. Però, clar, crida l'atenció que quan pensem en ocupes, no?, tenim com un estereotip marcat, no?, com un perfil determinat. Però és així? Quin és el perfil real? Perquè moltes vegades, malauradament, me recordo aquell cas que va haver-hi a Barcelona, el passatge... Sí. Ai, era passatge Sant Joan?
Passatge Sant Joan.
Que es van cremar diverses persones que estaven vivint,
sí,
no?, en ocupació il·legal, però també eren vulnerables i estaven, no?, subjectes a una màfia, no?
Exacte. Com bé dius, Mercè, doncs hi ha dos tipus d'ocupes. Per una banda, tenim les màfies organitzades, que això és el que està proliferant ara i que està generant molta alarma social, perquè acostumen a ser, doncs, diguem, poc amigables, no?, per no dir que són violents en alguns casos.
Clar.
I d'altra banda, tenim a les persones en situació de vulnerabilitat. Val? Sí que és cert que abans el perfil d'ocupa era més aquesta persona en situació de vulnerabilitat, famílies amb nens, persones grans, gent sense feina, etc. Però també és veritat que ara va augmentant, com deia, el perfil d'ocupa que forma part d'un entramat que té un component mafiós delictiu. De fet, s'estima que entre un 10 i un 35% de les ocupacions es poden qualificar de conflictives en aquest sentit.
Que realment és una cosa que té com tots els ingredients perquè aparegui el crim, no? Pisos buits, pisos de bancs, màfies... És que ho té tot, com a història, ho té tot.
Sí, així és.
Clar, però en la teva opinió, a què es deu, doncs, que Catalunya, és que ara m'ha vingut del cap, sigui la capdavantera, no?, una mica amb aquestes ocupacions il·legals. Per què hi ha aquesta desproporció tan elevada, no? Recordava el Xavi, no?, que la segona és
Andalusia.
A veure, la veritat és que no hi ha xifres sobre això, o sigui, dades concretes de per què es dona més en un lloc que un altre, perquè l'efectivitat de l'aplicació de la llei és igual a tots els llocs. Vull dir, no és que a Catalunya hi hagi una llei més lleu, exacte, i que això faci que proliferin, no? Jo més aviat em decantaria per pensar que hi ha més pisos desocupats. I a la vegada, més pisos desocupats, de banca, de tal... Doncs fa que proliferi això. No? A veure, també pel que fa al perfil de l'ocupa, la persona amb vulnerabilitat social, s'ha de tenir en compte que això és un problema que s'ha d'abordar des d'un punt de vista social. Vull dir, aquest és un problema social. I genera una mica d'alarma el fet de que moltes vegades els propietaris hagin de diguem, carregar amb aquest aspecte, no? Quan és un tema que ens afecta a tots, perquè realment tenir persones vulnerables, doncs ningú vol a la societat tenir aquest tipus de persones, tothom vol ajudar. Ah. Però no pot recaure el pes en un propietari que no sempre és el banc, el fons d'inversió, sinó que moltes vegades és un petit propietari que només té una vivenda, que treballa tota la seva vida per pagar-se-la i de tant en tant es troba, doncs, que passa això, no? Ah. Per això, bueno, crec que s'ha d'abordar des d'un punt de vista social, però per què a Catalunya més que altres llocs? Doncs realment no ho sé.
És que és un tema complicat. Ara, jo, tornant als mites que abans ho hem parlat, aprofitant que tenim aquí aquest mite de... És cert que la policia pot treure els ocupes per la força si no han passat 48 hores? Com va? Perquè és com un mite. No, si no han passat 48 hores els poden treure. Si han passat 48, no, ja no els poden treure.
Això era una llegenda urbana, no? Però, això sí, que es puguin treure.
Com gairebé de pel·lícula.
És gairebé de pel·lícula. A veure, de fet, no hi ha cap norma que fixi aquest termini de les 48 hores. No hi ha cap cobertura legal, o sigui, no hi ha cap llei que digui si t'ocupen i tu demostres que has estat abans de les 48 hores, doncs la policia podrà entrar sense ordre judicial i fer el llançament dels ocupes, no? Però en realitat està establert per jurisprudència que aquest és el termini.
Clar.
Val?
Per tant, això ho ha determinat un jutge. Perdona, Marta?
Sí, el Tribunal Suprem. En jurisprudència del Tribunal Suprem ha admès que en els casos en què la policia ha desallotjat pisos en un termini de 48 hores, sempre que s'hagi acreditat que ha estat dins de les 48 hores, es considera que no calia un ordre judicial per fer el llançament, per desnonar aquests ocupes. D'on ve això? Això té doncs, una base, diguem, jurisprudencial
jurídica,
i jurídica, no? I és que es considera, en aquest cas, que hi ha flagrant delicte.
I quan hi ha flagrant delicte?
Hi ha flagrant delicte quan es comet un delicte que és evident que s'ha comès dins d'un breu termini de temps. Això no és només per l'ocupació, és per qualsevol tipus de delicte. una baralla al carrer, sí. O sigui, qualsevol tipus de delicte es considera que és flagrant si la policia en té coneixement en el moment en què està succeint. I quan es fica l'espai temporal? Es fica a les 48 hores. Dins de les 48 hores, si la policia té coneixement que s'ha produït aquest delicte, pot actuar. D'aquí ve la cobertura que li donen els jutges a desnonar els ocupes que porten fins a 48 hores en un habitatge. Aleshores, què passa aquí? Que si és una vivenda habitual, doncs normalment sí que ens n'adonem, exacte, en les 48 hores, no? Jo me'n vaig, torno, o me'n vaig de cap de setmana, torno el dilluns i em trobo la meva vivenda ocupada. Aquí no hi hauria problema. El problema és amb les segones residències. Aquí sí que tenim el problema, i aquí el que aconsellàvem, perquè al final és una qüestió de prova, no? És una qüestió de prova, penseu que fins i tot els ocupes a vegades truquen a la mateixa policia per demostrar que porten més de 48 hores i dir, ep...
Jo havia sentit que demanaven menjar a domicili. Exacte. Per tenir proves, no? Jo portava aquí demanant...
Exactament. Això és real, ha succeït. Uh-huh. Amb el tiquet de la compra o amb la reserva del globo de l'hora i tal.
Per tant, d'aquesta manera...
Ja no el consum, la reserva.
Però, Marta, per tant, d'aquesta manera, diguéssim que llavors no queda vigent, no?, aquestes 48 hores. Es trenca aquest temps, aquest termini.
Es trenca la possibilitat de que actuï la policia sense ordre judicial. Això és el que trenca. O sigui, si l'ocupa pot demostrar que porta més de 48 hores ocupant, la policia ja no pot entrar basant-se en que és un delicte flagrant, sinó que necessitarà una ordre judicial per poder entrar. I aleshores aquí ja és més complicat, perquè en el moment en què els ocupes canvien el pany ja es considera que és la seva, ja té la possessió d'aquell immoble, amb la qual un propietari no pot actuar si no posa una denúncia o no posa una demanda, perquè hi ha el dret fonamental de protecció de la llar, i encara que siguis un ocupa, doncs tu estàs allà i no et poden treure perquè és la teva llar en aquell moment. Aleshores, a partir de les 48 hores tot es complica, tot s'allarga i tot és molt més complicat.
Per tant, preveure aquestes 48 hores, en recomanes l'alarma?
L'alarma. Que els veïns estiguin alerta. Sempre l'alarma, sobretot, va molt bé perquè pot acreditar l'hora en què van entrar. Això va molt bé. I fer algun tipus de vigilància. Però realment posar una alarma connectada amb algun tipus d'empresa privada o de policia, això va molt bé.
Clar, hi ha un altre tema, Xavi, que tu també, preparant aquí l'espai de Tirant pel Dret, ens ha cridat molt l'atenció, i que diem, és que no pot ser.
És que va sortir molt als mitjans, clar, Marta. Mm. És veritat que les persones que ocupen de manera il·legal un habitatge es poden empadronar al municipi?
Sí, és totalment veritat.
Això ha passat, eh?
No, això ha passat i passa sempre. Això passa sempre perquè és la manera que tenen de poder-se acollir a beneficis. A beneficis que tenen...
Perdona, un moment, Marta.
Espera.
Que la persona ocupa il·legalment un espai i, a banda, també, o sigui, pot sortir beneficiat?
Exactament, així és. Per exemple... això va passar quan...
Aquí no
quan...
estem donant ara aquí.
No.
És perquè la gent s'estigui donant compte del que pot arribar a passar, perquè ara parlarem de l'altra cara, no, Marta?
Clar, parlarem de l'altra cara, però sí que és veritat que una persona que ocupa una vivenda, que ocupa un immoble,
sí,
té el dret a empadronar-se en el municipi on està aquella vivenda, perquè d'aquesta manera pot acollir-se a drets com, per exemple, la renda mínima, no? Això va passar, per exemple, durant la pandèmia.
Clar.
Que es va atorgar una renda mínima, i aleshores què feien? Doncs s'empadronaven i amb això podien accedir a la renda mínima. O sigui, de fet, però no ens hem d'escandalitzar en el sentit de que això no és nou. Vull dir, això ha estat sempre
passat
així.
Sempre.
Sí, abans de la pandèmia ja hi havia aquesta possibilitat d'empadronar-se. Igual que les persones que estan en situació il·legal, que no són ocupes, parlo de persones que estan en situació irregular dins del nostre país, que són gent estrangers i tal, també poden empadronar-se, i de fet els 4 anys del padró tenen dret a iniciar un tràmit de regularització.
Val,
per
però,
tant, els hi convé.
Una pregunta, Marta. Això vol dir que el fet d'estar empadronat et justifica aquesta ocupació il·legal?
En absolut. Estar empadronat en un domicili no justifica l'ocupació de l'immoble ni dona cap legitimitat per estar ocupant aquell immoble. De fet, la inscripció en el registre és una situació totalment aliena a la il·legalitat de la situació. M'entens? O sigui, això ja aniria per un àmbit privat, no? Si l'empadronament és un fet, diguem, de dret administratiu, per dir-ho d'una manera, o l'administració té constància de que tu estàs vivint en allà, però no té res que veure amb la teva situació possessòria legal o il·legal de l'immoble. Que això ja va per una altra banda.
De la mateixa manera que també, si estàs de lloguer, pots fer-ho, clar, no és el
Exactament.
Mateix.
Exactament. No legitima la teva ocupació el fet de poder-te empadronar.
Aquí al matí a Ràdio Estel, ja sabeu que els dilluns cap a aquesta hora tenim l'espai jurídic tirant pel dret. Si teniu algun dubte doncs, en relatiu en tot el que ens està explicant la Marta Jové, advocada civilista de Digestum Legal, podeu trucar ara mateix al 93 409 2771. Ens pots explicar doncs, el teu cas concret, si és que t'ha passat doncs, alguna cosa relativa amb aquesta ocupació il·legal. Però Marta, ara posem-nos en situació, d'acord? Dèiem una mica la cara bé. Què fem si arribem un dia a casa nostra o un pis, Xavi, tu a casa teva, tens una casa a la muntanya...
He sortit
muntanya,
a comprar el pa o a estudiar.
Estudiar.
Per exemple, més aviat a la muntanya, tu, Xavi, sí. No? Jo a la platja per anar de vacances. Què passa, Marta, que ens la trobem ocupada? A veure, quins mitjans tenim per combatre aquest fet?
Val, si ens la trobem ocupada i fa menys de 48 hores que vam sortir de casa i hem tornat i ens la trobem ocupada, anar directament a la policia. Mossos d'Esquadra, directament, denúncia, m'han ocupat la casa i fa menys de 24 hores que la vaig deixar, de 48 hores, perdó, i per tant la policia, com que serà un flagrant delicte, aniran allà i ja està. I s'haurà acabat. I si ha de tirar la porta baix, la tirarà.
Mossos, policia local, qualsevol.
On sigui, qualsevol. Ara, si ja hem passat a les 48 hores, aquí ja estem una mica amb el problema de que ja se'ns allargarà una mica la situació.
D'acord. Aquesta seria la via ràpida, no?
Aquesta seria la via ràpida i la via, diguem, que hem tingut sort. Dintre de la mala sort, val? O sigui, és així. Però què passa? Han passat les 48 hores. Hi ha dues vies per iniciar un procediment en contra d'aquesta ocupació il·legal. Per una banda tenim la via penal i per altra la via civil, val? En la via penal, per què? Perquè és un delicte. És un delicte que t'ocupin casa teva. I aquest fet es pot encabir en dos tipus de delictes. Per una banda és el delicte d'usurpació. Aquest delicte es produeix quan s'ocupa un immoble que no constitueix la morada, l'habitatge dels seus propietaris.
O sigui, la casa on visc.
La casa on visc, exactament. M'ocupen un local comercial. M'ocupen un apartament per llogar, un pis buit. Aquí entraria el delicte d'usurpació. Aleshores, jo posaria una denúncia o una querella que, a través d'un advocat, s'iniciaria un procediment. Si realment el jutge estima que hi ha aquest delicte, ja directament es procedeix al llançament d'aquestes persones. Però això pot durar un any. Per què? Perquè els procediments penals són molt garantistes amb la persona que està sent processada.
D'acord.
Els drets de les persones processades... Clar, tot això és molt important, això es fa que s'allargui una mica més el procediment. L'altre delicte...
Que entenem que és més garantista, no?, en aquest sentit.
Clar, el procediment penal és més garantista que el civil, perquè hi ha en joc més drets de la persona, la privació de la llibertat, etc. Aleshores, és un procediment garantista i requereix molta prova per part teva de que t'han usurpat, de que tu ets el titular, de que tu tens un títol legítim, de que l'altre és el que no... Bueno, s'allarga una miqueta més. I després, l'altre delicte que podríem al·legar és el de violament de la llar, que és, en castellà és l'allanamiento de morada.
De tota la vida, no?
De tota la vida.
Sí. Queda pitjor en castellà, eh?
Queda pitjor, oi? Sí. Allanamiento de morada, jo crec que sí. Queda millor el violament de la llar.
L'hem vist a moltes pel·lis, no?
L'hem vist a moltes pel·lis, i aquest és el delicte que procedeix quan t'ocupen la teva residència habitual.
O sigui, la segona residència entraria en usurpació o en violació de violentament de la llar?
Mira, seria violentament de la llar sempre i quan s'hi acudeixi de forma regular.
Ah, i ja. Com ho justifiques, això?
Doncs mira, ho has de poder justificar. Vaig cap de setmana a la casa que tinc a...
Instagram, Mercè. Moltes fotos d'Instagram i ja està.
Exactament. Veus? Aquest és un bon mitjà de prova. Perquè tens la data de quan has pujat la imatge.
Si és, però també estàs donant pistes, no?
Sí, exacte.
Clar, és que...
Cuidado, no? També. Potser pujar la imatge i no cal dir que és la teva segona residència.
En tot cas, Marta, aquests són... Si anéssim per la via penal, eh?
Si anéssim per la via penal, tenim aquests dos delictes, en funció de si és la teva residència o no la és, o no ho és. Pensa que viure, residir en un vaixell és residència habitual. Es considera que hi ha violament de la llar quan estàs en un hotel. Estàs en un hotel un mes perquè estàs... I t'entren allà i tal. Allò és violament de la llar, eh?
O sigui, tu també ho podries denunciar.
Podries denunciar-ho com a violament de la llar. Vull dir, i també les segones residències, si t'ocupen una segona residència i tu has estat anant habitualment en aquella segona residència. Si és la típica que tens, que fa 3 anys que tens, se alquila, se vende i tal, doncs no, no entraria. Hauríem d'anar per l'usurpació. Quina és l'altra via que tenim? És la via civil.
I val? Tu recomanes, però...
La civil.
La civil, explica'ns
una mica. Jo recomano la civil una mica pel que dèiem abans. O sigui, si tu ets el propietari, tens més números que vagi una miqueta més ràpida la via civil. Pel tema de que no és tan garantista el procediment i per la qüestió de que el 2018 es va modificar la llei d'enjudiciament civil per agilitzar una mica el tema aquest de l'ocupació il·legal. Es va fer una modificació d'uns articles i ara el procediment és més ràpid en el sentit de que tu poses una demanda, adjuntes el teu títol de propietat o de lloguer o d'usufructuari, estem parlant de qualsevol títol que demostri que tu tens dret a tenir la possessió d'aquell immoble. Només adjuntant aquest títol legítim i demanant, sol·licitant la immediata entrega de la possessió, si l'altra part, o sigui, si la part diguem que està il·legal en allà, no diu res, en 5 dies es produeix el llançament.
5 dies?
5 dies. Bueno, depèn de l'ocupat que estigui el jutjat, poden ser 7 dies, val?
Mai millor dit. Bueno,
sí, sí. La veritat és que, bueno, s'allarga una miqueta més, però la llei diu 5 dies, però mai serà més de 10 o 15 dies.
Per tant, tu sempre recomanes, però, que ens quedi clar, la via civil.
El problema és que no sempre, perdona, Mercè, és superefectiva.
Per què?
Perquè ja t'he dit que per poder produir-se el llançament en 5 dies, 10 dies, ha de ser que l'altra part no alegui res. En el moment en què l'altra part ja fa una contesta i ja diu, no, jo estic aquí i tal, encara que no tingui fonament, sí, encara que no tal, ja no es pot produir el llançament en 5 dies i ja, aleshores, ja s'allarga el termini perquè ja hi ha un judici verbal i tal, i ja s'allarga més.
I suposo que al final sempre l'altra part acabarà dient alguna cosa, no?
Exacte, sí, sobretot si estan assessorats. Desgraciadament, els més vulnerables són els que no diuen res i es troben la policia a la porta.
Tens,
no?
Tota la raó. Per cert, Marta, abans,
a vegades és així.
Ens estaves comentant, no? Ara justament aquest procediment civil pot durar a termini un any i que pot ser més llarg si ho intentem per la via penal. Això ens ha quedat claríssim. Clar, actualment hi ha alguna proposta d'algun grup polític, no? S'ha lluitat moltíssim, no? Durant molts anys, no? Sobretot doncs, per capgirar aquesta situació o, per exemple, existeix alguna associació que també lluiti per aquesta causa, per buscar una solució a aquest problema justament de demora.
A veure, és un tema que sempre està sobre la taula, però ara mateix no hi ha cap proposició ni cap proposta de llei al Parlament per fer alguna mesura addicional. Això sorprèn bastant, perquè en els països del nostre entorn això està com molt... Està molt protegida, la propietat
està
privada.
Està més penat?
No és que estigui més penat, és que són més àgils els procediments de desnonament. Són molt més àgils, val? Aquí què tenim? El que hem explicat, i en relació a poder-ho millorar i poder agilitzar, igualar-nos als països del nostre entorn, hi ha, per exemple, una proposta del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, val?, que va presentar aquesta proposta de reforma legal que garanteix als propietaris poder recuperar la propietat en un termini de 48 hores si els ocupants van accedir de forma il·legal, òbviament. És igual, aquí aquesta proposta és interessant perquè no distingeix cap tipus d'immoble. No distingeix si és vivenda habitual, si no ho és, si és segona, tercera, quarta residència, si és un local, si no ho és. 48 hores, que és el que passa en el nostre entorn, no?, a Europa, que bueno, per exemple, a Itàlia, et posaré un exemple molt
tot. Sí, posa'ns exemples d'altres països.
A Itàlia, a França, són països que la policia, sense ordre judicial, pot desnonar, pot llançar, pot treure els ocupes sense ordre judicial en un termini de 48 hores, quan tingui coneixement de l'ocupació. És a dir, encara que portin 6 mesos en allà,
sí,
o sigui, el propietari va a la segona residència, no ha anat en 9 mesos, no? des de l'agost, i ha anat ara al juny. Van allà i es troba ocupat l'immoble, doncs podrà anar i la policia en 48 hores, sense ordre judicial, ja podrà llançar els ocupats.
És més important quan te n'adones que t'han ocupat que no el temps que portin els ocupes, no?
Exacte, o sigui, aquí sí que la policia té 48 hores, si no haurà de demanar una ordre judicial, Però, clar, és molt diferent aquí, que aquí sí que l'ocupació ha de ser efectivament en 48 hores. No? Si no, no, necessitaràs un ordre judicial i es complicarà tot molt.
Marta, ens queda res, 2 minuts, però també et volíem preguntar en relació amb aquest tipus. Hi ha altres mitjans alternatius.
Sí. Podem dir-ho? Alternatius.
Sí, amb moltes cometes.
Il·legals,
sí.
Ja, directament.
Sí, il·legals.
Per recuperar la possessió d'un immoble, quina... hi ha empreses que es dediquen, no?, a fer aquest seguiment dels ocupes per desallotjar-los. Què en penses tu,
sí,
de tot això?
Bé, no ho recomanem. No ho recomanem mai fer això, perquè al final són els propietaris els que respondran del que facin aquelles empreses privades contractades i perds una mica el control del que pot passar. O sigui, nosaltres entenem perfectament, ens passa amb els clients que venen al despatx a comentar, escolta, doncs jo truco aquesta empresa, truco aquesta altra i s'ha acabat, canvio el pany quan no hi és, m'espero, vigilta. Entenem que genera molta frustració i molta indignació el fet que t'ocupin la vivenda. Però pensa que si contractes a una empresa i se'ls en va de les mans, tu respondràs.
Que ets tu el responsable.
Tu. I que, a més, una altra cosa, no pots tallar la llum i no pots tallar subministraments, perquè també pots tenir responsabilitats.
Mira, aquesta és una altra... O sigui, jo, durant aquell període de temps, tu no pots...
No, has de continuar pagant IBI, despeses comunitat i tot el que són subministraments.
Doncs escolta, Marta, ha estat un plaer, moltes gràcies
a vosaltres.
Per haver-nos donat aquestes claus per entendre l'ocupació il·legal i, sobretot, per poder preveure situacions que no són desitjades. Fem una cosa, que arribem ja al punt de les 12, agafem una mica d'aire, respirem en aquest dilluns de 20 de juny i a la tornada posarem una mica de música per animar-nos, perquè això vagi cap amunt i després d'escoltar l'Àngelus i el butlletí informatiu. Fins ara.